Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, amb Adam Martín.
Hola, benvinguts als Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. Avui us volem parlar d'una guia fantàstica que acaba de publicar l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Es diu L'alimentació saludable en la primera infància i hi trobareu tot el que necessiteu per alimentar de manera adequada les vostres criatures, tant la teoria, els perquès, com la pràctica, els coms. I tot, això és important, des de l'evidència científica, en un treball que han revisat més de 80 persones expertes de tots els àmbits, no només de la nutrició. Per què més llegums i menys carn? Quina quantitat han de menjar? Els obliguem a menjar verdures si no en volen? Fins i tot hi ha menús. No sé què més voleu. En parlarem avui amb una de les seves impulsores, que és la Maria Manera, dietista nutricionista de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Maria Manera, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs? Escolta, d'entrada, moltes felicitats per aquesta guia, que em sembla que és ja la tercera que publiqueu, potser?
Exactament. És una actualització 2022, que a la vegada era l'actualització de la 2016, que va tenir com a primera edició la de 2012. Aleshores, sí, és la tercera actualització.
Hem de dir algunes coses generals d'aquesta guia. D'entrada, que hi ha moltíssimes persones que s'hi han posat, que l'han revisat i que han participat. És a dir, que moltes de les coses que apareixen, que per algunes persones poden semblar una mica estranyes, realment estan consensuades per tota la comunitat científica que té relació amb la nutrició.
Exactament, és un treball de consens, efectivament. En realitat hem rebut aportacions de gairebé 80 persones, 78 persones expertes, i no només de l'àmbit de la nutrició, com has comentat, sinó també de l'àmbit, per exemple, de l'educació, no? De l'etapa de la primera infància, de gent del tercer sector, d'universitats, no? Més de l'àmbit acadèmic. És a dir, que al final té una mirada molt àmplia perquè hem comptat com amb diferents agents que tenen alguna cosa a dir, no? I de les famílies, per exemple, no? Com no podia ser d'una altra manera, també escoltar la veu de les persones que atenen i acompanyen en primer lloc doncs aquest procés i aquesta etapa de la vida.
Ho deia sobretot perquè al voltant de l'alimentació infantil, en qualsevol moment, perquè aquí es diferencia diferents etapes, però en qualsevol moment hi ha molts tòpics, molts mites, molta pressió de moltes persones al voltant dient la seva, no? I moltes d'aquestes, o algunes d'aquestes coses que ens diuen des de fora, tenen poc a veure amb les coses que recomaneu als experts, no?
Sí, en el seu moment, la guia de 2016 ja va ser molt trencadora, perquè vam incorporar algunes novetats o alguna mirada que no era potser la que es venia arrossegant, no? Llavors, a l'hora d'actualitzar, després d'aquests anys, que sempre plantegem que després de 4 o 5 anys doncs hi ha hagut novetats a l'àmbit científic, hi ha hagut novetats a l'àmbit social, no? I que cal revisar-la, sí que ens vam plantejar doncs, que era important doncs, tenir aquesta mirada àmplia i escoltar quines novetats hi havia, tot i que a l'hora de fer el plantejament de com l'actualitzem, vam veure que tan trencadora com la de 2016 no ho podia ser, perquè ja havíem com una mica posat uns ciments prou valents. Però tot i així, no, jo crec que sí que la de 2022 segueix fent èmfasi en punts que necessiten reforç, no? Que encara, tot i que no són trencadors, necessitem seguir promocionant-los i necessitem seguir insistint, i llavors potser sí que té alguna incorporació nova vinculada a com durant aquests 5 anys doncs han anat canviant algunes coses. Llavors sí que és veritat que en l'àmbit de l'alimentació en general i en la primera infància o la infància en general també, hi ha molta tendència a arrossegar, no? Segons quins missatges, unes inèrcies que convé doncs, frenar i donar-li una volta. I bueno, és una mica el que intentem, també sent conscients de que els canvis han de ser progressius, de segons quins plantejaments no poden ser extremadament radicals, no? Perquè han de tenir una acceptació, perquè necessiten un procés d'adaptació. Aleshores, bueno, és una mica jugar entre aquesta necessitat de canviar segons quins processos, quines mirades i quines recomanacions, però sent conscients de que és una etapa sensible, de que moltes vegades, com has dit, no, es viu amb molta pressió, que hi ha molt judici i que hem de facilitar la feina de les famílies al final, de que les famílies puguin seguir els nostres consells, els consells basats en l'evidència científica, però sense una mala evidència de tot això.
Quan parlaves d'aspectes trencadors de la guia del 2016, a què et referies, per exemple?
Mira, jo crec que malgrat que no hauria de ser trencador, perquè fa dècades que insistim en la necessitat de promocionar la lactància materna, jo crec que el primer punt en el que encara sembla increïble dir-ho, però encara segueix sent necessari batallar-ho, és amb la recomanació de la lactància materna exclusiva a demanda durant els primers 6 mesos de vida. I com aquesta recomanació doncs, hauria de ser facilitada des dels professionals de la salut, des de la pròpia estructura de la societat, etc. Llavors, bueno, aquest punt no era trencador, però al final, malauradament, segueix sent un os en el que cal lluitar. I jo crec que el punt més trencador potser va ser la flexibilització bastant extrema del calendari d'incorporació de nous aliments. Que jo dic que és trencador, però que en realitat tenim el recolzament de tota l'evidència científica que ja fa molt temps que està en aquesta línia, però la pràctica diària no s'acompanya d'aquest consell de l'evidència científica. No? Aleshores era com, bueno, tenim ja a dia d'avui doncs, un cos de bibliografia prou contundent i rotund que ens diu que no hi ha evidència de que sigui necessari incorporar primer uns aliments i després uns altres, que sigui necessari endarrerir la incorporació d'uns aliments en una època determinada, no? El típic doncs, l'ou, el peix blau, les fruites vermelles, tot això que es recomanava doncs, endarrerir-ho fins a l'any o fins als 18 mesos a vegades. I després també segurament el procés d'acompanyar els àpats dels infants, no? Donar-li aquest valor, aquesta importància, aquesta transcendència en aquest moment que no té a veure tant amb què oferim, sinó amb com ho oferim i com ens col·loquem com a persones adultes que compartim l'àpat dels infants i que treballem i que preparem els aliments i demés, doncs com ens posicionem per facilitar que aquest àpat sigui no només un àpat nutritiu, sinó un moment agradable, una ingesta satisfactòria, un espai privilegiat per compartir doncs, vivències, emocions, companyia. Llavors jo crec que aquest tema, donar-li valor a aquest aspecte del rol de la persona adulta, crec que també va ser prou innovador.
Evidentment no entrarem al 100% en el detall de la guia perquè es pot descarregar, està accessible a qualsevol ciutadà i ciutadana a la pàgina web de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, eh? Allà és fàcil de descarregar.
Efectivament, està a la web de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i també al Canal Salut, que és el portal per la ciutadania del Departament de Salut, i allà també hi ha tant la guia com un tríptic, un tríptic resum per qui no es vulgui llegir 80 i escaig pàgines. Doncs pugui tenir l'essència, no?, dels missatges principals.
Tampoc cal llegir-se les 80 pàgines perquè suposo que cada persona mirarà per cadascuna de les etapes que li interessen, que també això ajuda bastant, perquè hi ha de 0 a 6 mesos, de 7 mesos a l'any i a partir de l'any.
Sí, una mica, bueno, s'ha confeccionat per períodes en els que pot ser, no?, hi ha com algunes diferències en l'abordatge, no?, de l'alimentació i, efectivament, com tu dius, a les persones que estan amb un nadó de 3 mesos, el que passi quan tingui un any, doncs no, ni els interessa ni els ha d'interessar, de fet, no? I crec que facilita una mica el fet de separar-ho en capítols, però el que tu dius, que al final tothom vagi a llegir o informar-se sobre el període que li està afectant directament i, mica en mica, doncs, puguis anar adaptant el que necessitis en funció del moment que estigueu visquent.
Escolta, una cosa, consideració a banda, hi ha guies similars publicades en altres comunitats o en altres territoris de l'Estat o és molt innovadora la que fem aquí?
Sí que hi ha altres guies, però també és molt innovadora. És a dir, la veritat és que sí, o sigui, potser no queda molt bé que ho diguem nosaltres, però sí que ha estat un document bastant referent. O sigui, de fet, mira, va ser presentar-la el dimecres passat, el dia 14 de desembre, i en aquell moment van enviar un missatge doncs, des de Galícia i des del País Basc dient quan tindríem la traducció al castellà, no? Llavors, sí que jo crec que és un document que s'ha fet servir molt en l'àmbit de tot l'Estat espanyol, perquè, bueno, perquè tal i com ha estat dissenyat, per la mirada global que han incorporat, per potser doncs, aquestes mirades més trencadores, s'ha considerat d'utilitat més enllà del nostre entorn. Però, bueno, evidentment, sí que hi ha altres comunitats que ho han treballat, no? I em consta, doncs, per exemple, a Madrid, a través d'una associació que tenen... Bueno, sí, hi ha hagut altres entorns en els que hi ha materials de l'estil. Però, bueno, estem contentes de que sigui un document de referència i de que s'utilitzi a tot arreu, no?
Hi ha una cosa que val la pena destacar, que és una pregunta... És molt òbvia, però em sembla que cal fer-la. Per què és tan important tenir una guia d'aquest tipus? Ho dic perquè dius, coi, els crios mengen i després es fan grans i després ja ho arreglarem, si de cas, quan siguin adolescents, no? Però en realitat això no és així. De fet, les dades ens diuen just el contrari. L'obesitat en els últims 15-16 anys s'ha duplicat entre les criatures... I els menors de 12 anys, les dades ens diuen que pràcticament un 25% eren sobrepès i més d'un 10 obesitat, ja no? Menors de 12 anys. Per tant, hem d'insistir en la importància de l'alimentació infantil perquè condiciona després la salut i l'etapa adolescent i adulta, no?
Sí, de fet, un dels... Sent que la guia de 2016 seguia tinguent molta validesa, constantment, no? A partir de l'any 2020-2021 dèiem, ostres, vols dir que cal, no?, refer-la. I un dels moments en els que vam dir sí, cal, és quan en els últims dos anys han sortit bastantes publicacions i bastantes estratègies globals, no?, de les entitats que treballen en promoció de la salut i salut pública, posant molt d'èmfasi en la necessitat d'iniciar estratègies o, bueno, estratègies, que ara podem parlar una mica, que les guies són una d'elles, però que n'hi ha d'altres, que es focalitzin en aquests primers 1.000 dies, no?, de la criatura, en els primers 2-3 anys, perquè realment és molt, condiciona un munt, no?, el com es van consolidant aquests hàbits, en com es creen les preferències per determinats gustos d'aliments, en com es configuren al final els hàbits alimentaris. Té realment, doncs, com dic, transcendència, influeix, i com tu dius, aleshores, tu has parlat de dades d'infants de 12 anys, però realment, o sigui, tant les dades de l'ESCA, no?, de l'Enquesta de Salut de Catalunya, com de l'ENALIA, no?, del nivell del Ministeri, a partir dels 6 anys ja veiem unes prevalences d'excés de pes bastant preocupants. Clar, si als 6, 7, 8 anys les criatures ja tenen, doncs, un excés de pes, hem de fer alguna cosa molt més abans, oi? Hem d'intervenir, doncs, en aquest moment en el que comencen a configurar-se els hàbits alimentaris, les preferències pels aliments, una mica el moment de l'àpat, no?, com la influència de la publicitat. És a dir, que al final tot allò es comença a gestar en aquells 3 primers anys de vida. Aleshores, bueno, jo crec que per una banda és això, no?, la importància de la guia a la primera infància, perquè aquesta és una etapa crucial, i per altra banda perquè com a administració, no?, com a Agència de Salut Pública de Catalunya, una de les estratègies que tenim són estratègies que anomenem capacitadores, no?, que són, entre altres, l'elaboració de guies alimentàries que contribueixin a que les persones puguin tenir una informació rigorosa, actualitzada, independent, i que els pugui servir, doncs, per formar-se, per informar-se i poder fer eleccions, doncs, més lliures i més beneficioses per la seva salut. Sabem que aquestes estratègies no són per elles mateixes, no? No són suficients per al canvi, no? I per això també diem, bueno, l'Agència de Salut Pública lidera estratègies capacitadores, però a la vegada també ha de liderar estratègies facilitadores, no?, que facin que les eleccions saludables siguin fàcils i que no depenguin del que un escull, sinó que realment, doncs, siguin perquè són les que hi ha per defecte o perquè són les més fàcils d'escollir. Però, bueno, això ja és un altre tema, no?, segurament, però vull dir que no vull desbastar la importància a que no deixem en mans de les persones el, bueno, tu ja estàs informat i tu pots decidir, perquè això no és ben bé així, no? I tenim, doncs, tota una sèrie de condicionants socials, econòmics, culturals que influeixen un munt.
Entrem en detall amb algunes coses que expliqueu a la guia. Per exemple, consideracions que no són estrictament alimentàries. Abans t'has fet alguna referència, eh? Al voltant de l'acte en si del menjar, del moment dels àpats, no? I clar, hi ha coses que, malauradament, les veiem molt sovint, no? Pantalles, televisió, o tablets, o el que sigui, o el mateix mòbil mentre estem fent àpats, criatures que mengen soles o sense la companyia adequada. No hi ha aquesta recomanació de relax i d'entorn familiar al que estàveu fent referència en tots els casos, no? Però per què això és important? Ja em diràs, vull dir, l'alimentació és la mateixa, no? El menjar que està ingerint la criatura és el mateix. En què canvia que estigui davant d'una pantalla o que no estigui rodejat de la família, per exemple, o amb un entorn relaxat?
Compartir un, almenys, no? La nostra recomanació és com a mínim un al dia. Els àpats en família és una estratègia de promoció de la salut i del benestar emocional de primer nivell. És a dir, ja no et dic, perquè que acaben, imaginem, no?, una criatura que menja sola el mateix plat, no?, i que aquest plat és saludable, o una criatura que menja el mateix plat però amb la família. Encara que intuïtivament puguis dir, bueno, al final és el mateix, doncs les publicacions ens mostren que no és el mateix, que de fet menjar en família s'associa a una millor qualitat de la dieta, que per tant acaben menjant millor al llarg del temps, però que a més s'associa a una reducció, per exemple, de les conductes de risc. I aquí podem posar conductes de risc, doncs, sexoafectives, conductes de risc amb trastorns de la conducta alimentària, conductes de risc amb substàncies addictives. És a dir, que al final menjar, com una mica ser conscients de que menjar és molt més que nutrir-se, que és compartir un moment, que és unes connotacions socials, unes connotacions de comunicació, unes connotacions d'efectivitat, de tendresa, no?, fins i tot de proximitat. I clar, tot allò que desvirtui aquestes possibilitats, ja sigui una pantalla, ja sigui una actitud massa combativa, no? en el moment de l'àpat, doncs, a vegades amb la voluntat de que mengin de tot o de que mengin de forma sana, doncs ens hi presentem doncs, utilitzant estratègies poc adequades, no? Com pot ser el xantatge o la pressió o la coerció, acaba sent poc adequat per la configuració, un, d'uns hàbits alimentaris saludables i, dos, d'un procés de relació doncs, constructiu entre totes les persones que comparteixin aquell àpat. I jo penso que sí que és important cuidar aquest moment, entre altres coses també perquè a dia d'avui tenim ben pocs moments en els que estiguem, no? Els membres que convivim, siguem família o siguem companyes o siguem el que siguem, en els que realment no hi hagi interferències de pantalles o interferències de feina o d'altres inputs. Aleshores, és donar valor a un moment que coincideix que és el de menjar, però és que, a més, és únic en molts altres sentits, oi?
Absolutament. Hi ha un altre moment també de la guia que em sembla meravellós perquè, clar, sempre que pensem en alimentació infantil, pensem en aliments que no són de qualitat, és a dir, en galetes, en brioixeria, en cremes de xocolata per, no? Totes aquestes històries, no? Hi ha un moment que diu no incloure aliments malsans, i la llista és sucres, mel, melmelades, begudes ensucrades, sucs, casolans o no, flams, postres làctics, galetes, brioixeria, cereals d'esmorzar ensucrats, patates, xips... Coi, és que és tot el que associem a l'alimentació per a les criatures, no?
Sí, hi ha una llista tremendament llarga. Sí, és que és una realitat, o sigui, el consum... Mira, hi ha unes publicacions que són molt recents, però que són de l'àmbit anglosaxó, però que malauradament, o sigui, no tenim gaires diferències en aquest sentit, almenys amb aquesta altra població, que indiquen que entre el 60 i el 70% de les calories que prenen les criatures en edat preescolar i escolar, és a dir, no, de l'edat que estem fent referència més enllà, provenen d'aliments ultraprocessats. O sigui, dues terceres parts del que mengen són tota aquesta llista d'aliments que no convé que mengin perquè tenen molt sucre, molta sal, no? molts greixos malsans, perquè tenen sabors molt intensos, o sigui, perquè tenen campanyes de màrqueting molt agressives, i al final hi ha una sèrie d'elements que fan que siguin molt atractius per ells i elles, les famílies els acaben comprant perquè és molt difícil escapar-ne, i acaben sent la major part dels aliments que prenen aquestes no, criatures i infants. Clar, això és preocupant, perquè de fet ja hi ha a dia d'avui també una correlació entre un major consum d'aliments ultraprocessats i una pitjor qualitat de la dieta i uns efectes directes ja en la salut. No? Ja hi ha doncs, més risc metabòlic, més risc d'excés de pes. Llavors és com, ostres, intentem doncs, que aquests aliments que sí, a dia d'avui són molt, molt majoritaris, doncs anar-los desplaçant, guardar-los per un consum molt ocasional. Jo sempre dic, clar, molt ocasional, sent que hi ha 20 o 25 opcions, al final sí que vol dir que menges un gelat cada 3 mesos, perquè si vols posar una cosa no, d'aquestes, d'aquesta llarga llista, la vols posar a la setmana, un cop a la setmana, acabes prenent, clar, finalment, no, un aliment d'aquests cada trimestre. Perquè l'oferta és agressiva, és salvatge, realment. I nosaltres el que proposem és doncs, tornar a uns aliments que no m'agrada dir naturals, perquè tampoc és ben bé una paraula que descrigui prou bé el que volem dir, però són el que considerem que és més descriptiu d'una alimentació saludable, és una alimentació eminentment basada en aliments d'origen vegetal, frescos o mínimament processats. No? I estem parlant de fruites, hortalisses, llegums, fruits secs, no? Que en aquest cas de criatures tan petites han de ser o xafades o amb crema. Estem parlant d'oli d'oliva, de pa, arròs, pasta integrals i de petites quantitats amb menys freqüència, de carns blanques no processades i amb menys quantitat les vermelles, de peix i d'alguns làctics no processats, no? De llet i iogurt, per exemple, i algun formatge. Llavors, és una mica retornar doncs, a una alimentació doncs, molt més bàsica, sense aquests ultraprocessats que emmascaren molt l'objectiu real de l'alimentació saludable.
Clar, la realitat és que molts pares i moltes mares ja saben quins són els aliments sans i quins no, però clar, s'enfronten a les seves criatures, no? Que diuen, això no m'agrada, que és un dels grans problemes amb el que ens trobem quan plantem al davant de la criatura unes verdures o un aliment sa, i molts no sabem ben bé com reaccionar davant d'això, no? Què faig? L'obligo a menjar? Li canvio per alguna altra cosa? Li trec el plat i que aquell dia no mengi, són molts dubtes, no? I al final acabes dient, mira, saps què? Avui aportem les calories que crec que necessita de la manera que sigui i demà ja ens hi tornarem a posar amb les bledes, amb les mongetes, amb la pastanaga, amb el tomàquet o amb la poma, tant se val, no? Què estem fent malament en aquest procés?
Jo crec que hi ha un parell de coses. Una és que el nostre abordatge en les guies i en la primera infància i també en l'etapa escolar o en l'adolescència és que obligar a menjar mai és una bona opció. És a dir, forçar a menjar algú que no li agrada un aliment o que no té gana no condueix a millor acceptació d'aquell aliment o a menjar agradablement. O sigui, és com bastant, no? D'entrada sembla lògic. Per tant, l'abordatge d'obligar a menjar no ens sembla que estigui l'aproximació... Bueno, no ens sembla, i ho fem, evidentment, en base a l'evidència científica, no? No és un bon abordatge. I més, tenint en compte, com diem, que el 40% de les criatures del nostre entorn pateixen excés de pes, eh? Per tant, estem forçant a menjar a criatures que en la immensa majoria de casos doncs no ho necessiten. I llavors també penso que hi ha una por infundada, que no sé si ve dels nostres antecedents o com va, aquesta por a no cobrir els requeriments energètics i nutricionals. Eh? A dir, ostres, és que si no menja o no menja prou o avui no menja tant, doncs tindrà problemes de salut. No? I això no és així. No? En el nostre entorn em refereixo a qualsevol entorn en què hi hagi disponibilitat alimentària, no? Que hi hagi aliments accessibles, no passa que una criatura deixi de menjar i pateixi desnutrició. Eh? El que tenim en el nostre entorn és una malnutrició per excés, una malnutrició per excés i per desequilibri. Però no hi ha infants i criatures desnutrides perquè no els agradi la verdura i han decidit que no la menjarien i els seus pares els respecten que no en mengi. No? Això no succeeix. Aleshores, jo crec que sí, deixem de perdre aquesta por a que si no els forcem es desnutriran o si no els forcem no els agradarà la verdura, seria un abordatge. I llavors jo penso que tenir una part d'acceptació de que hi ha èpoques en les que no els agraden segons quins aliments, no? Hi ha el període doncs, de la primera infància en què la neofòbia alimentària, no? El rebuig a aliments que no coneixes, que potser no has vist ningú del teu entorn menjar, que potser menges sol i ni tan sols has vist la teva mare mai menjar un bròquil. No? Llavors és com... Per això els àpats en família també intentem doncs, que siguin facilitadors d'aquest abordatge, de dir, ostres, és estrany, que no és habitual que en un entorn en què una família menja tranquil·lament, sense cap connotació de tensió, un plat de verdura amb fruita de postres, no? Que la mare i el pare ho mengen i el germà gran ho menja, és poc habitual que la criatura no li agradi mai cap verdura ni cap fruita. És legítim que no els agradi alguna verdura o no fruita. Ningú de nosaltres accepta superbé totes les verdures i fruites. Aleshores, per una banda, podem acceptar que hi hagi algunes verdures i fruites o altres aliments, el peix o el que sigui, que no els agradin, i per l'altra, acompanyar-ho d'un procés bastant més natural d'acceptació, de dir, bueno, doncs ho mengem a casa tranquil·lament, totes juntes, i a vegades el deixo escollir, no? Perquè a vegades potser tenim a la nevera, no sé, carxofes i carbassó, no, que no són de la temporada, no coincideixen, doncs carbassó i albergínia, i podem decidir, doncs mira, a mi m'és igual preparar carbassó que preparar albergínia. Què vols menjar, Jaume? Vull dir que fer partícips als infants en el que prepararem també ajuda a que acceptin millor aquests aliments, no? Llavors hi ha una part també d'això. És a dir, bueno, doncs deixem que s'impliquin una mica més a l'hora de triar i a l'hora de preparar i a l'hora d'anar a comprar i a l'hora d'obligacions que implica el menjar, no? Per a taula, desper a taula, posar rentaplats, no sé, com una mica de que formin més part d'aquest procés.
Un altre obstacle al qual s'enfronten pares i mares també és confondre la informació amb el màrqueting, sobretot amb aliments infantils. Vas al supermercat i trobes molts paquets que diuen això està especialment recomanat per nens, galetes d'esmorzar, productes que no són sants i els que tenim certa informació sabem que no són sants, però molta gent no té aquesta informació i confon allò que diu l'etiqueta amb informació real quan en realitat és màrqueting. I això passa especialment amb els aliments infantils. Hi ha molts casos, de vegades fins i tot veiem segells d'associacions mèdiques donant suport a, per exemple, unes galetes, no? Que no són sanes, no? Quin problema hi ha aquí? Com el podem arreglar?
Sí, aquí hi ha un problema greu, perquè realment vull dir, està ben avaluat que això influeix en les decisions de les famílies i acaba fent que les criatures ho mengin més. Per tant, és una estratègia molt efectiva. Que, per tant, no m'estranya que la indústria que té els interessos que té, normal, doncs l'apliqui. Clar, el que no hauria de ser possible és que les administracions toleressin, no?, que hi hagués aquestes campanyes de màrqueting que passen per segells de societats científiques o mèdiques, però també passen per, no?, per personatges famosos que els promocionen, etc. Llavors, això hauria d'estar regulat i, de fet, ara hi ha una proposta de llei per regular això a nivell estatal, que és qui té la competència per regular-ho i que espero que abans que s'acabi la legislatura poguéssim tirar endavant. Per tant, aquí fan falta mesures de regulació, sens dubte, i estan treballades i en principi s'haurien de poder tirar endavant en breu. Llavors, en broma, una mica en broma, també sempre diem, entre col·legues així, diem, mira, al final, per escollir aliments sants per a les criatures, els diem a les famílies que no escollin cap que tingui un reclam públic, un reclam de salut. És a dir, si posa bajo en sal, no l'agafis, perquè tindrà molt sucre. Si posa recomendado por la Sociedad de Pediatría de Canadá, no l'agafis, perquè segur que té massa sal. Té una mica anar aquells aliments que no necessiten reclams de salut per vendre's, no? I agafar les opcions més senzilles en el sentit del màrqueting que incorporen. Evidentment, això no és una regla ni científica ni infal·lible, però que no creguis, que déu-n'hi-do la correlació que hi ha entre el mal perfil nutricional d'un aliment i lo guai que sigui el paquet.
Sí, sí, t'acabes quedant al final. Mai s'han venut plàtans i ni pomes ni peixos blaus amb un ninot, no? Segurament. Un altre obstacle també és el que, i cada vegada és més problemàtic, i també em feu referència una mica a la guia, que és tot aquestes... La conseqüència que tenen les decisions que prenem a l'hora de comprar, no? Decisions que també em sembla innovador en aquest sentit, perquè això no sol aparèixer a les guies de nutrició, no? Com el que jo compro com a pare, com a mare, té impacte després en l'entorn, en el medi ambient, en la sostenibilitat, no? En el planeta, no? Que sembla moltes vegades un pes afegit a sobre de totes les decisions que hem de prendre, però que, coi, cada vegada és més indispensable pensar en aquests termes, no?
Sí, sí, per una banda és indispensable i no es pot plantejar a dia d'avui una eina de promoció d'una alimentació saludable que no contempli el tenir cura de l'entorn, i no només de l'entorn del medi ambient, que també, sinó també del teixit productiu i social de la zona, no? D'unes estratègies que promoguin doncs, la nostra pagesia, i no perquè sigui nostra, sinó la pagesia i les maneres de viure de totes aquestes persones que produeixen els aliments, no? Això és imprescindible perquè a dia d'avui sabem que l'impacte ambiental que té la manera d'alimentar-nos és tremendo, no? I per altra banda, també tenim la sort de que els criteris que permeten, no?, els consells o les recomanacions de promoció d'una alimentació saludable coincideixen amb aquells que minimitzen l'impacte ambiental. Si tindríem una feina afegida, sí, menjar fruites, verdures i llegums fos molt saludable, no?, per l'organisme de les persones, però tingués un impacte ambiental superalt. Llavors tindríem aquí una contradicció que és dir o jo o el món, no? Però en aquest cas no és així. És que tot allò que ens va bé a nosaltres com a persones també és el que té menys impacte ambiental. I aleshores no és una feina afegida, és simplement ser-ne conscients de que escollim verdures, fruites, llegums... Això té un impacte ambiental molt baix i és saludable. Llavors, a més, les puc triar de temporada i de proximitat, no? Perquè encara tenen un impacte ambiental més baix i perquè dinamitzen el teixit socioproductiu del meu entorn. I això és meravellós perquè, no?, hi ha dos beneficis amb un mateix acte. I això ho he incorporat en aquesta guia, promocionant aquests aliments que tenen aquest impacte més baix i limitant els que tenen un impacte ambiental molt alt, que són els d'origen animal i sobretot les carns, i dintre les carns les vermelles, no?, i els làctics, i sobretot doncs, la vedella o els làctics, que són els animals més, no?, més grans i que tenen un impacte ambiental més gran, i intentant també moderar les quantitats, no?, recomanant quantitats molt més limitades, perquè el consum d'aliments d'origen animal, i en especial, com dit, de la carn, està molt, molt sobredimensionat en el nostre entorn, i això no és bo per la salut, i sobretot de les criatures més petites, i a més és que té un impacte ambiental molt alt. Aleshores, promocionem aquells que ens van bé i tenen poc impacte, i intentem reduir aquells que són menys saludables i que, a més, doncs, tenen més impacte.
El missatge de reduir la carn, especialment la carn processada i la carn vermella, encara resulta molt polèmic, i la veritat és que la majoria de persones, si no tenen tall per dinar i per sopar o a tots els àpats importants, tenen la sensació que no estan cobrint nutricionalment totes les seves necessitats, no? I això també és un missatge que porteu molts anys intentant que es normalitzi i encara costa molt, no? Clar, perquè normalment és, si no hi poso carn o peix o ous... Què poso, no? I aquí venen els llegums a salvar-nos una mica la vida, que els tenim abandonadíssims, no?
Sí, totalment. No hi ha gaire res més a afegir del que has dit. Realment les llegums tenen un perfil nutricional ideal, tenen unes possibilitats gastronòmiques impressionants i tenen un cost econòmic molt, molt assequible. Aleshores, són com no, petites perles de salut, de gastronomia i molt assequibles econòmicament. No sé, segurament té a veure amb els antecedents no, de les algunes generacions enrere, com quina connotació tenia la carn i quina connotació tenia els llegums, i tot això, per estrany que sembli, costa un munt de desprendre-se'n. I com tu dius, a la cara ara, doncs és com, però no li donareu només un estofat de cigrons, no? Quan un estofat de cigrons, per exemple, a nivell nutricional, és una opció excel·lent. Bueno, doncs, com no, sempre diem, és mica en mica, seguim insistint, no? Cada vegada també ens posem potser una mica més estrictes, no? Anem fent passos cap a on hauria de ser l'ideal, sabent que l'ideal s'hi arribarà d'aquí temps, espero, però que, bueno, que mica en mica queden passos intermitjos per anar caminant i que cal caminar-los perquè el nostre, no, la nostra salut poblacional ho necessita i perquè ja, ara mateix, a més, ja no només per nosaltres, sinó que tenim una emergència com a societat, doncs, que hem de donar resposta.
Hi ha una altra qüestió, i amb això ja anem acabant, eh? El tema del preu dels aliments, que en el context actual també és una cosa que preocupa moltes famílies, sobretot tenint en compte que hi ha una relació que també està evidenciada entre capacitat socioeconòmica i problemes de salut relacionats amb l'obesitat o amb el sobrepès, per exemple. I això clarament té a veure amb les eleccions alimentàries que fem, que tenen a veure amb el preu dels productes. Malauradament, el producte ultraprocessat és molt més econòmic que no pas un peix o segons quines verdures, no? Això forma part una mica també dels temes estructurals que s'han d'arreglar, que van més enllà de les recomanacions de la guia, però que també s'hi ha de posar alguna mena de remei, però també és complicat, no?
Sí, és un tema molt, molt delicat, molt difícil d'abordar, i també penso que val la pena destacar que els aliments ultraprocessats són barats, i menjar malament és molt barat, però que menjar bé no sempre té per què ser car, perquè el peix fresc, evidentment que és car, però el peix congelat, per exemple, no ho és tant, no? I a nivell nutricional doncs, no hi ha diferències. Les llegums són molt barates, fins i tot les d'aquí, no? Que són una mica més cares, però són molt barates. La fruita de temporada, o sigui, comprar cireres ara és molt car, però comprar taronges ara no és tan car. És a dir, que malgrat que la reflexió és certa i els condicionants econòmics socials són uns determinants claríssims de la compra, de l'alimentació i de la salut en general, penso que també és possible menjar sa amb baix pressupost. I, de fet, fa poc vam treballar un material que també està penjat a la web de l'Agència de Salut Pública sobre aquest tema, no? Doncs quin cost té alimentar-se de forma saludable. I era un preu assequible per qualsevol context socioeconòmic. Evidentment, implica despendre's, no?, d'alguns aliments ultraprocessats més cars, no?, perquè beure aigua de l'aixeta, no?, que és el que recomanem, per exemple, és més car que beure Coca-Cola, per molt barata que sigui la Coca-Cola, no? Doncs la carn té un preu que gairebé sempre és més alt que el dels llegums, no? I, per tant, també aboguem perquè es mengi menys carn, perquè és necessari pel planeta i és necessari per la salut, i al substituir-lo per els llegums ja tens un benefici econòmic. I aquest benefici econòmic potser pots gastar en uns fruits secs que sí que són més cars que unes galetes o que unes magdalenes, però com que els has estalviat, no?, menjant menys carn, potser els pots invertir en això. És a dir, que estic d'acord en que es necessiten coneixements, estratègies i una mica d'informació, però també desmitificar que no és possible menjar sa en baix pressupost, perquè creiem que sí que ho és. Llavors, evidentment, aquí fan falta, com has dit tu, no?, altres mesures estructurals que segurament se'ns escapen, no?
Mm-hmm. Escolta, anem acabant. Jo vull recomanar moltíssim aquesta guia, no només per la informació que s'hi dona, sinó també perquè hi ha aplicacions molt pràctiques. Veiem de manera molt visual la quantitat, per exemple, de proteïna animal que toca. Hi ha la fotografia, el pes, però també la fotografia. Hi ha menús a cadascuna de les etapes que recomanen a la guia. Vaja, hi ha tota la informació que es necessita, que és veritat que és molt exhaustiva i que d'entrada sembla molta informació, però val la pena perquè al final ens estem jugant la salut de les nostres criatures, la salut del planeta i al final també la butxaca, perquè totes aquestes criatures o totes les persones que no acaben menjant bé acaben patant després el sistema de salut pública i els acabem pagant de manera, anava a dir directa, però pràcticament molt directa. Vull dir que hi ha moltes raons per les quals ens hauríem de preocupar de l'alimentació, Maria?
Sí. És una inversió molt global, no? La de procurar menjar de forma saludable, que és una de les, no? de les accions en les que tenim més capacitat d'influir en molts temes que ens afecten molt directament. És una inversió en salut que val la pena portar a terme i que, com dius, no? La guia també incorpora molta teoria, però estratègies pràctiques, perquè som conscients que les persones doncs, no podem moltes vegades fer un canvi de vida, no? En relació a l'alimentació i en cap altre àmbit, però petites, no? Com nosaltres tenim la guia Petits canvis per menjar millor, no? Que és la guia poblacional dirigida a tota la població, petites coses que pots fer, no? Mica en mica, per anar transformant els teus hàbits alimentaris, la teva salut. Per tant, aquesta guia de la primera infància, al final, com tu dius, doncs, si el que et pots proposar és reduir una mica, no? els gramatges de carn que presentes, doncs vas a la part de gramatges de carn i decideixes que la teva estratègia del 2023 arribar als 30-35 grams al dia, no? Que és el que plantegem. Per altres persones, potser l'abordatge podrà ser més el de dir, va, doncs, dedicaré un àpat al dia, sense pantalles, a la família, no? I, per tant, agafar aquesta única recomanació i agafar-la com l'estratègia de 2023. Per tant, sí que penso que les estratègies pràctiques, els menús, els consells, no? Petites coses que ens puguin interpel·lar en el nostre dia a dia solen ser bastant útils de cara a aquesta consecució progressiva d'hàbits alimentaris. Perquè el que no volem és que la població estigui preocupada per aquest tema, no? Volem que interessi i volem que hi hagi despertar aquesta guspira de transformació, no? De transformació de la nostra salut i del nostre entorn, però sempre des d'una mirada com de molt possibilitadora, molt constructiva, que la gent no es llegeixi la guia i digui «Oh, mare meva, Déu meu, quina feina tinc per fer, que malament ho faig per res», no? Sinó tot el contrari, dir «Va, oh, quantes coses tinc que puc canviar, per on començo, mica en mica, i cada petit canvi, no?, em permetrà menjar millor». Aleshores, bueno, una mica l'enfoc així més, no sé, més alegre, per dir-ho d'una manera, també.
I hi ha una cosa que la gent que des de casa que ens està escoltant no està veient, que és la cara que té la Maria quan parla de totes aquestes coses, perquè se t'il·lumina la cara. Vull dir, que mira que deus portar anys dedicada a això i deus haver-te fotut molts de cops de cap contra la paret, però encara continues pensant que i estàs convençuda que això és una solució per moltes coses, no? I això està molt, és molt maco de veure.
Ho creus, que m'ho crec. Jo crec que també al final és important, eh? Si no t'ho creus, costa molt transmetre-ho i ens ho creiem, tot l'equip ens ho creiem molt, sí.
Doncs Maria Manera, dietista nutricionista de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, moltíssimes gràcies. Hem estat parlant amb ella d'aquesta guia de l'alimentació saludable a la primera infància, que la podeu trobar, com dèiem, a la pàgina web de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i també al canal Salut. La descarregueu allà i segurament, mira, també posarem el link a la petita peça que acompanya aquest àudio a Catalunya Ràdio perquè la gent també hi tingui un accés més fàcil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Adam, i també pues, agrair-te la feina que has fet per divulgar-la, no?, i per contribuir des del teu entorn a que les persones doncs, puguem fer aquesta transformació acompanyades, no?, des de tots els àmbits.
Gràcies.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.